Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia, molt bon dilluns. Avui ens llevem amb 14 graus a Organyà, 17 a Tarragona i 21 a Font-rubí. Arrenca la setmana amb festiu en diverses ciutats catalanes, molt especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que és dia d'operació tornada. Per tant, compte la carretera, perquè ahir a la tarda hi vam tenir un accident mortal, un accident a la 2 a Jorba que va deixar dues persones mortes. Tot això mentre les altes temperatures, ho deien ara els matiners, són la notícia de les últimes hores. La calor comença a imposar-se cada vegada més i després encara en tindrem uns dies més, ara parlarem amb l'Eloi Cordomí, però en el terreny polític comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaires bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després dels 19 mesos d'investigació que l'ha estat portant. És més que probable, per tant, que avui comencin a aparèixer nous detalls.
No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
És el que deia Patxi López, els esforços del PSOE per minimitzar aquesta qüestió. De tota manera, hi ha un canvi de matís important, perquè de la denúncia de l'Aufer inicialment s'ha pesat a dir, com ara sentiu, no ens consta, i el paper de Zapatero en aquest els documents, en els que han transcendit, és més aviat residual. En qualsevol cas, el que és veritat és que els detalls de la investigació, que hem sabut sobretot aquest cap de setmana, insisteixen a situar l'expresident espanyol com a suposat líder i suposat principal beneficiari d'aquesta trama. Una trama per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però amb ramificacions també a empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens preguntarem per les ramificacions d'aquesta qüestió i, sobretot, per l'any que encara queda de legislatura, bàsicament per un motiu que no és menor. Alguns dels socis comencen a fer un pas enrere.
Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
És el que deia Aitor Esteban del Partit Nacionalista. Va, seria irresponsable seguir més enllà de 2026, deia. Doncs bé, les novetats que puguem saber aquesta setmana del cas Zapatero no és menor tampoc que dijous comenci el judici contra el seu germà. Contra el germà de Pedro Sánchez, volien dir. Contra el germà del president espanyol. En fi, a banda d'això, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim del personal tècnic sanitari, dimecres en tornarem a tenir, si no hi ha acord abans, a totes les escoles i instituts del país. Vaga general en el conjunt de Catalunya, en el sector de l'educació. De moment, la novetat de les últimes hores és que hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
És en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la consellera Niubó explicant que demà mateix el govern, quan es reuneixi, aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Veurem si això té algun efecte a les negociacions. Recordareu que una de les reclamacions que tenien els sindicats educatius és justament millorar la proporció d'alumnes per aula. Per tant, si hi ha més docents, això en principi ho hauria de resoldre. Parlant d'ensenyament també, a partir de les 10 ens preguntarem aquí al matí de Catalunya Ràdio quin ús ha de tenir la intel·ligència artificial a les aules.
Sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla. En comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
Avui que us expliquem que l'Institut Peralada de l'Alt Empordà han decidit aturar del tot l'ús de la intel·ligència artificial per estudiar-ho a fons i aplicar-ho de manera controlada. En parlarem amb el seu director i també amb diversos experts. Això avui que al matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb la Laura Fa i a partir de les 11, Àgora Esportiva, després d'un cap de setmana que hem tingut una cara i una creu.
La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
La cara, sense cap mena de dubte, la quarta Champions del Barça femení. Ara sentíem Alexia Putellas ahir en la festa que l'equip va mantenir a Barcelona. Aquesta és la cara, la creu, el Girona.
Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans, vam enamorar Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
El descens de l'equip gironí deixa el club molt, molt tocat després de 4 temporades a primera. L'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys en tornar a pujar. Avui ho repassarem tot plegat a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Així comença aquest dilluns festiu. Molt bon dia a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada, què tal, Pol? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària fa públics avui els resultats de la seva enquesta anual sobre la percepció que la ciutadania té sobre el consum de tabac. L'informe de l'any passat apuntava a un augment del consum, sobretot entre els més joves.
I a Brussel·les?
El Banc Central Europeu, que instarà els bancs a accelerar la feina per protegir els seus sistemes informàtics dels nous models d'intel·ligència artificial. Segons apunta el Financial Times, ha convocat els grans bancs europeus a una reunió demà per abordar els riscos de la ciberseguretat.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
L'home que va rebre un tret en el tiroteig davant la Casa Blanca continua estable. No se sap encara si va rebre un tret accidental dels serveis secrets o de l'atacant que va disparar, recordem, a un dels controls de la Casa Blanca. La policia de Washington continua investigant aquest atac.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb tempestes que estan deixant víctimes. Segons l'Agència Estatal de Notícies, ja consten 3 persones mortes i 17 més de desaparegudes arran de les pluges extremes que estan patint el districte de Yongchuan. Més de 160 persones han estat evacuades d'emergència.
Avui és dilluns 25 de maig, ens despertem amb 21 graus ja a la ciutat de Barcelona, 21 graus també a Sitges, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, o 10 graus a Puigcerdà. Avui serà un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu, amb 4 nuvolets al Pirineu sense més conseqüència i amb temperatures que s'enfilaran més o menys com les del cap de setmana. Valors per sobre els 30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent i al voltant d'uns 26-27 graus a la costa. Dimarts i dimecres encara mantindrem aquesta situació i sembla que dijous pujarà més la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb tempestes de tarda al nord del país.
Gràcies, Eloi. Avui l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marc Bataller, David Medí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
Bon dia.
Els informes de l'ODEF sobre l'expresident Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez. El president espanyol, però, i el PSOE, continuen defensant la innocència de l'expresident.
Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026.
Madrid, a la Gil.
Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Alba. Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics, sobretot aquest cap de setmana.
Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF. Els investigadors defensen que l'expresident espanyol hauria cobrat comissió per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris.
La hipòtesi principal, la hipòtesi amb la qual treballa l'UDEF, és és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero. I a partir d'aquí li atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió, en concret d'una comissió d'un 1%.
L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez, empresari i suposat estaferro. La policia també ha trobat una segona empresa en un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria subornat amb 10.000 euros al director del fons públic que va gestionar el rescat. També creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcaraz, hauria tingut un paper clau en tota la trama.
Tots aquests informes policials revelen converses d'empresaris implicats també per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros d'aquesta aerolínia, Plus Ultra, un cas que es va acabar arxivant, per cert.
És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el suposat advocat de la trama, Miguel Palomero. Els agents també inclouen una foto de Julio Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
Tot això és el que ara mateix està afectant de ben a prop el govern espanyol, que insisteix que vol acabar la legislatura. Per tant, si això es conserva i si això es manté, les pròximes eleccions no serien fins les municipals, el 23 de maig de l'any que ve. De cara a aquestes eleccions, de cara a aquests comicis, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com un dels elements més destacats. Repassem algunes de les claus dels comicis municipals pels quals, en principi, falta un any, amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Orriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També, si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
Aquest pacte d'esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona en els dos últims mandats. Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
I a partir de les 9, això ho ampliarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, un any abans d'aquestes eleccions municipals s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats.
Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres.
Més detalls, Pilar García.
Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos, als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans.
Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un dels temes claus també en aquestes pròximes eleccions municipals serà l'habitatge. El que hem sabut en les últimes hores és que la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 en comparació amb un any enrere.
L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual.
Maite Curto.
En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentre sabíem aquestes dades, ahir diumenge teníem diverses mobilitzacions a tot Espanya a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària.
La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu, Alicia del Río, feia una crida a continuar lluitant.
¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
També hi van participar els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
Un quart de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, dèiem només començar. El govern té previst aprovar demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals. Això entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. S'aplicaria, insistim, al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.
Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar també la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places a docents i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb aquesta mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el mes que ve. Aquesta és l'última proposta que va posar sobre la taula el govern la setmana passada als sindicats. De tota manera, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes sindicals. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de la plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga, en aquest cas, als centres de tot Catalunya.
Més qüestions que també us volem explicar. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona assegura haver atès més de 47.000 persones interessades. Laia Framis.
Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més de les últimes hores. Evidentment, què està passant amb els Estats Units i l'Iran? Perquè després de moltes especulacions, després de molts estira i arronsa, el que sabem és que s'intensifiquen les negociacions, tot i que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
I mentrestant a Ucraïna, Rússia ha llançat aquest diumenge un dels atacs més potents contra Kyiv des que va començar la guerra.
El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
La majoria dels impactes han estat a Kyiv, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
En plena efervescència de la intel·ligència artificial, avui el Papa publicarà la seva primera encíclica, que justament estarà dedicada a la intel·ligència artificial. A quarts de 12 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitas.
Ara. Segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El pontífex la va afirmar fa 10 dies, el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII. en aquell cas amb el nom de Rerum Novarum, que girava entorn de les condicions de les classes treballadores.
Doncs justament, parlant d'intel·ligència artificial, un institut de l'Alt Empordà, l'Institut Peralada, ha parat l'ús d'eines de la intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne abans un manual d'ús.
L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya.
Peralada, Núria Paraire.
Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, on la prohibeixi.
La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
Si hem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem.
Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Ho farem en conversa amb el director d'aquest institut de Peralada que dèiem i també amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovkis. Més qüestions ara mateix, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, una operació dels Mossos contra la multireincidència al centre de Barcelona acabat amb una desena de detinguts i una cinquantena d'identificats que, pel que ha transcendit, acumulen desenes d'antecedents.
Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtana contra els lladres multireincidents, concretament contra els robatoris de cadenes. Els Mossos van detenir 8 persones que acumulen més de 140 antecedents policials. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
De les últimes hores també hem d'explicar i hem de lamentar la mort de 2 persones ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, la comarca de l'Anoia.
Sí, l'accident també va provocar 4 ferits menys greus que van traslladar a l'Hospital d'Igualada. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes 2 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
Recordem que, com deia, només al principi avui és festiu, per tant, avui hi ha operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, per tant, petició de prudència especial a les carreteres. I ja que parlem de transports, usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. Berta Torrades.
Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de Rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Els propietaris de boscos denuncien la lentitud amb què es tramiten alguns dels permisos i subvencions per poder gestionar les zones forestals.
Assenyalen un coll d'ampolla en els permisos que corresponen al cos d'enginyers comarcals que depenen del Departament d'Agricultura. Són els responsables, entre d'altres coses, de tramitar les autoritzacions per gestionar els boscos privats que no disposen d'un pla de gestió a llarg termini i que representen aproximadament un 70% de la superfície forestal que està en mans de particulars. Narcís Ribas, gerent del FOCAT, l'associació que agrupa ajuntaments i altres entitats propietaris de boscos públics, assegura que hi ha un col·lapse important.
Tot el que surt del normal, hi ha uns retards enormes. Per exemple, a l'aprovació dels documents, que es necessiten informes previs, o si vols fer una pista, una modificació d'un pla d'ordenació, això està trigant molt.
Els retards també afecten la concessió de subvencions.
I alerta a l'onada de calor que tenen al Regne Unit. Ahir es va arribar als 30 graus i mig.
L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat que zones d'Anglaterra, com diversos punts de Londres i els comtats d'Essex i Kent, es troben sota una onada de calor, que és quan es registren temperatures entre els 25 i els 28 graus durant 3 dies consecutius. Les previsions apunten que avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus, registrat el 1944.
Avui parlarem ja d'aquest inici de calor amb la Francesc Mauri i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem si aquest estiu tindrem sequera, malgrat la pluja de l'hivern, després que coneguéssim un informe que apuntava en aquest sentit, que tot i les pluges que hem tingut aquests últims dies, fa tanta calor que aquesta aigua s'evapora de seguida i podem tornar a tenir sequera en uns quants mesos. En fi, dit això, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la echa de menos. Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos.
Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic. S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any, abans, però el dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra, aquí als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà a gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
La segona.
Avui concert de Los Chunguitos a la Sala Rasmatas de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu el Reencuentro 50+1, on que celebren tota la seva trajectòria dalt els escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
I la tercera.
Beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, amor.
I l'Aplec del Cargol de Lleida, que ha tancat aquest cap de setmana amb una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Durant els 3 dies pels Camps Elisis hi han passat unes 200.000 persones i en total s'han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles diferents.
Gràcies, Marta. 4 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La notícia de les últimes hores és la festa. El Barça ha celebrat amb l'afició el títol de Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte i encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
La celebració de la Champions d'aquestes últimes hores i també Pep Guardiola ha deixat definitivament el City després de 20 anys.
En un acte emocionant al Etihad Stadium, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa.
It had been the huge honor to represent...
Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
I love you so much.
És el que deia Pep Guardiola, dient que deixa la banqueta del City després de 10 anys, no 20.
10 anys, sí. El Tottenham va salvar la categoria també in extremis a l'última jornada de la Premier i el Girona, que afronta un futur incert amb el descens de categoria, el paper que tindrà la propietat amb l'equip a segona divisió i la continuïtat de Mitchell són interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. El Depor, que torna primera 8 anys després, el Saragossa baixa primera ref, Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions, avui a llista d'Espanya pel Mundial de Futbol. Hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme. Derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga de bàsquet contra l'Olympiacos, 92-85. I l'Atlètic Barceloneta guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
I avui parlem de tot plegat, de tot aquest escenari que ens deixava el Robert. A partir de les 11, Àgora Esportiva, al Matí de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel, el Joel Díaz. Comentarem, evidentment, el descens del Girona a segona, la Champions femenina pel Barça, el futur del Barça de Hansi Flick, les eleccions al Madrid. En fi, tot això a partir de les 11. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui m'ha agradat molt l'article del filòsof Miquel Seguró a eldiario.es i he pensat que us el colaré així, patillerament, com a motiu per llevar-se. La tesi de l'article és que la societat d'avui en dia, la nostra, l'occidental rica, triomfa l'estoïcisme. No l'estoïcisme clàssic, sinó una mena de neoestoïcisme basat en l'optimització i la priorització constant de nosaltres mateixos, que encaixa perfectament amb la mentalitat neoliberal contemporània. Al contrari que l'estoïcisme clàssic, que tenia una dimensió comunitària, aquesta versió moderna és totalment individualista. Molta autocura, molta autoajuda i, sobretot, molta resiliència. I el problema, diu l'autor, és que aquesta resiliència i que aquesta idea d'aguantar molt i de curar-nos a nosaltres mateixos fa que no ens adonem que tots tenim exactament els mateixos problemes. I que això és perquè són problemes socials i, com a tal, els hauríem d'afrontar, perquè són precisament culpa d'aquest sistema que ens vol aïllats, egocèntrics i resignats.
Aquesta setmana surt un nou videojoc sobre James Bond. Això, que sembla que no és notícia, doncs sí que ho és, perquè fa 10 anys que no en surt cap, i a més és el primer videojoc des que Amazon, ni més ni menys, es va fer amb els drets del personatge. A més, part del desenvolupament d'aquest nou videojoc, que es diu 007 First Light, s'ha fet a Barcelona, s'ha desenvolupat a Barcelona, el videojoc va sobre un James Bond més jove, i és per això que avui recordem la cançó que els Aha van fer per aquella pel·lícula del James Bond que es deia 007, justament, Alta Tensió. Són 7:15. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol.
El PNB qüestiona que es pugui escoltar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
Esquerra demana cautela amb algunes investigacions judicials.
Tot això quan falta un any per a les eleccions municipals. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ho analitzarem avui amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.
I un altre efecte del calendari electoral és que es multipliquen les obres a carrers de pobles i ciutats. La Cambra de Contractistes d'Obres calculen que fins al 70% de treball s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
I una altra dada que hem conegut aquesta matinada, la compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% l'any passat en comparació amb un any enrere.
L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
Aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals al curs que ve, així ho que explica l'Agència Catalana de Notícies.
Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros, i pretén rebaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
Dels Estats Units, Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
Tot i haver dit que hi decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, els Estats Units diuen ara que confien en assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. Marco Rubio, secretari d'Estat.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives.
I el Papa publicarà avui la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
A 11:45 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitis. I segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial.
Justament avui en parlarem d'intel·ligència artificial. A partir d'un 11:15 sentirem professors, alumnes, sobre com està canviant la forma d'ensenyar i sobretot d'aprendre. Això mentre sabem que les al·lèrgies alimentàries ara resulta que es poden superar.
Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques, segons l'Hospital Vall d'Hebron, que n'és pioner. Paula Galván, metge de la unitat d'al·lèrgies.
A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant
I demà les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
Repassem ara les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, bon dia.
Bon dia.
Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes aquestes portades.
Sí, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. I un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees, llegim a El Mundo. Les altres protagonistes, les que surten amb fotografies a les portades, de fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periódico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip, i festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. Tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir, a Barcelona, la festa de les campiones a Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. I altres temes de portada, Trump avança a la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periódico fa un exercici DC de ficció, que hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer, i titula Els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
Avui a Tàrrega es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 34 graus, i a l'ell el marès manté en 22 amb una màxima prevista de 26. Això en un dia de sol a tot el país. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui temps molt estable, amb temperatures per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin créixer al Pirineu avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
I després que Artur Mas, Jordi Turull o Xavi Trias hagin qüestionat que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. 10 anys després de la desaparició de Convergència, dirigents del partit com ara Artur Mas, Xavier Trias o Jordi Turull han qüestionat l'enterrament del pal de paller del nacionalisme català. La cosa té molta gràcia perquè Artur Mas fou un dels responsables directes d'aquesta transició, que es va fer perquè el president volia desvincular el partit de la suposada corrupció de Jordi Pujol i també perquè volia crear una marca nova que no s'associés al cas Palau. Si feu memòria, Convergència llavors va canviar-se de nom i en va triar un que de ben segur deu ser el més nefast de la història d'Europa, el PDeCAT. El que troben a faltar els convergents no és una marca, perquè, de fet, a Junts continuen jugant igual a la puta i a la Ramoneta. El que deuen trobar a faltar és guanyar eleccions. I si Aliança puja com pujarà, creieu-me, ni tornant al nom antic, podran salvar la desfeta.
Elias, amb què et despertes avui?
Bon dia, avui amb la música de la banda Fènix i un dels seus grans èxits és aquesta que estem compartint i que es diu If I Ever Feel Better. I és que tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2008, la sonda Fènix de la NASA va aterrar amb èxit a la regió àrtica del planeta Mar. La seva missió principal va ser explorar el subsol gelat i analitzar mostres per determinar l'habitabilitat passada o present del planeta vermell i buscar proves biològiques. William Boynton, de la Universitat d'Arizona i la NASA, va confirmar de forma contundent l'existència d'aigua a Mart.
I dit això, què ha passat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio. Què ha passat?
A veure, continuem descobrint les històries de l'Eloi Cordomí,
sí,
l'home del temps que viu a les muntanyes. Fa dies, els que ens seguiu, sí, que ens explica la història d'un gall al corral que l'ha portat més d'un problema amb les gallines. Doncs bé, sembla que per fi el gall no anirà a la cassola perquè ha tingut una segona oportunitat.
A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
sí,
i ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests
moments.
Molt bé! Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
I avui on són festes.
Vinga, va, avui és l'últim dia de festa major de Montcada i Reixac. A les 10 del matí hi haurà sardinada popular, a les 14:44 arrossada popular i 48è concurs d'arròs a la cassola. A les 7 de la tarda, cercavila infantil de cultura popular. A 8:15, concert de cloenda de festa major amb sabor de Gràcia. I a les 10 de la vespre, castell de focs de festa major amb Cuaters Dragons.
Cuaters Dragons. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs la celebració del Barça de femení després de guanyar la Champions.
Ara estem d'acord, estem d'acord! Ei!
Un dels moments destacats és aquest que sentim, Rafa Justet desfermat cantant l'himne del Barça, i l'altre és aquest. És Kika Nazaret cantant La Perla de Rosalía a capella davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc ahir.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Mireia Cortés Gés, portaveu de la Plataforma per la Millora del Transport Públic de Viatgers Sallent-Barcelona. Recentment, un autobús de la companyia Alsa, de la línia Barcelona-Sallent-Berga, va deixar a terra els passatgers que anaven a Sallent i Navàs, prioritzant els de Berga perquè el vehicle anava ple.
Aquesta línia arrossega un dèficit estructural molt greu a causa de dècades de desinversió per part de la Generalitat de Catalunya. El resultat és una línia completament tensionada. Els autobusos arriben plens a Sallent des de Berga i la gent no hi pot pujar.
La Generalitat defensa que s'han aprovat dos plans de xoc per millorar aquesta i altres línies per corregir defectes com el dèficit d'oferta. D'altra banda, la concessió de les línies acabava el 2028, però es prorrogarà 6 anys en el cas de les empreses que redueixin la contaminació de les seves flotes, una mesura que la Plataforma critica.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions i això injecta optimisme a les borses. Comencem repassant el preu del petroli. Aquest matí el del barril de Brent baixa un 6% i se situa en $95 després de setmanes per damunt del 100. Als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics es tenyeixen de verd. La borsa de Tòquio, el Nikkei, creix un 3,16% i la de Hong Kong, el Hang Seng, un 1%. A Europa, les compres es van reactivar divendres. En el conjunt de la setmana, l'IBEX va guanyar un 2% i va tancar gairebé 18.000 punts. L'índex que més va créixer va ser l'Alemanya, el DAX, un 1,15%. I a Wall Street, els parquets principals també van registrar pujades al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
No,
però... D'un hòstia que li va més...
Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De mare, eh? El director va dir, tornem a repetir.
Oh! La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la Plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la seva innocència.
Els informes situen l'expresident com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Des de la Moncloa confien en la seva declaració judicial la setmana que ve que ho pugui aclarir. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Aitor Esteban.
Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
Esquerra opta per la prudència. Tot això se suma al judici al germà de Sánchez, que comença aquest dijous.
Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF sobre Zapatero.
I els investigadors defensen que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. L'atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió d'un 1%.
Tot plegat arriba a un any de les eleccions municipals.
Amb la irrupció d'Aliança Catalana i sobre el terreny s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als últims 2 anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres.
Una altra dada que hem conegut les últimes hores, la compravenda d'edificis sencers de la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Rieres, comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament.
Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
Justament ahir va haver jornada de mobilitzacions a tot l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i en contra de l'especulació. La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el 6 de juny.
I un altre sector en lluita és el de l'educació. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, inclou docents, personal d'atenció educativa i administratius ja el curs que ve. Aquest increment comptarà amb una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. És l'última proposta que Educació va posar sobre la taula la setmana passada. Esther Niubó.
Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat.
Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga a tot Catalunya.
I pel que fa a la crònica del món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial.
Ucraïna, lluny d'anar a la baixa, la guerra s'endureix.
El Kremlin va atacar Kiev amb centenars de drons. Putin ha ordenat aquests atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky acusa el president rus d'atacar la població civil.
La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
Més notícies. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
Mònica Mas.
La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron explica en què consisteix.
Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Pinós i Toral, Solsonès, reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis.
Podrien haver-se d'esperar, però fins al 2038.
Torà, Joaquim Albalaté.
La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalaté, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona elegeix a partir d'avui el seu rector Manel Sastre.
20.000 estudiants, professors i personal d'administració hauran d'escollir entre Josep Pallarès, que opta la reelecció i acaba grans projectes, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats.
La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes.
La nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
Les votacions es fan de forma telemàtica fins dimecres i el guanyador estarà en el càrrec 6 anys en lloc dels 4 actuals. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un apunt més, mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT.
Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, especialment dins del sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal SECOT. Pujals havia estat al capdavant de diverses entitats com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. Va rebre guardons com la Medalla al Treball del president Macià de la Generalitat el 2011 i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
Deu minuts i les 7 del matí. Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Marta Vivas.
El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara parlem d'algunes estrenes a plataformes per aquesta setmana. Have you seen it out there? Un superheroi de Marvel en clau de cinema negre. La nova minissèrie de Carles Porta i la sèrie Ciudad de las Estrellas encapçalen les novetats més importants. Les repassem amb Òscar Callau.
Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. S'estrena dimecres. Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'Hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City amb 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després, i el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions. L'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Està sent un final de temporada de grans comiats. Fa uns dies van viure el de Lewandowski. Ahir van veure un senyor comiat a Pep Guardiola. El City el va acomiadar com el que és, una llegenda que en 10 anys ha transformat el club anglès i l'ha portat al nivell més alt. I encara ens falta el comiat d'Alexia Putellas. Dimecres el Barça juga l'últim partit al Johan i s'espera que abans es faci oficial la decisió de la capitana i així pugui tenir un homenatge com es mereix. Perquè marxarà l'icona d'un equip històric pel que ha fet el camp, però també pel que ha transformat a les graderies.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 9 graus a Sant Pau de Segúries, 17 n'hi ha a les Borges Blanques i 22 a Sant Vicenç de Montalt, Maresme. Avui serà un dia tranquil, un dia de sol, un dia amb 4 nuvolets que poden créixer com a molt al Pirineu, sense conseqüències, sense pluja, i les temperatures seran molt semblants a les del cap de setmana. Per tant, encara arribarem a valors per sobre els 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior, fins als 34 a Ponent, i en canvi la costa quedaran un palet més frenades. Temps estable encara dimarts i dimecres amb aquestes temperatures, i a partir de dijous s'enfila més el termòmetre i sembla que reapareixen les tempestes al Pirineu.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
Fes-te entendre amb mi, di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45, obrirem l'aura amb les novetats de la causa judicial contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l'impacte en el Partit Socialista. En parlarem amb el director del diario.es, Ignacio Escolar.
A partir de les 9 analitzarem com estan els partits polítics catalans un any abans de les eleccions municipals. Ens en donarà les claus el politòleg Jordi Muñoz.
A partir de les 10 ens preguntarem quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial als centres educatius. En parlarem amb directors d'escola i institut i la sociòloga Judit Jakobskis.
Després de repassar l'actualitat del cor amb Laura Fa, a les 11 farem Àgora Esportiva. Comentarem el descens del Girona i la victòria del Barça a la Champions femenina.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres ens va venir a veure Bad Bunny, just abans dels dos concerts que ha fet a Barcelona, i ens va dir que tenia preparada una sorpresa pel públic català.
Vamos a dedicar el show a la gent de la tia de Catalunya.
Que dedicareu el show als llatins que viuen a Catalunya.
¿Dónde están los latinos de l'Hospitalet? Del Prat. De Cornellà. De Mollé. De Barberà. De Matolé. De Mataló.
Bueno, està fent el traçat del tren orbitau, realment.
Sí. O alguna cosa en català, un discurset, una...
Lo he traducido, mi grito, a català.
Has traduït el teu grit.
Tu sabes que jo digo,
Sí.
Pues ahora en català diré, Como la vocal neutra.
Boníssim. Bueno,
antes decía,
Sí.
Ahora voy a decir,
Però
la vocal neutra.
Però només a Catalunya. A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
Avui és un bon dia per recordar la història de la Mari Pepa Colomer, la primera dona pilot de l'aviació espanyola i primera instructora de vol. Desitjava tant volar que quan tenia 7 anys es va llançar amb un paraigües obert a l'estil Mary Poppins des del balcó de casa per saber què se sentia. Es va trencar les dues cames, però va aconseguir que el seu pare l'apuntés d'amagat, perquè llavors era una professió d'homes, a l'escola d'aviació. Amb 17 anys ja tenia la llicència oficial de pilot. La seva mare, de fet, es va assabentar perquè la notícia va ser portada de l'avantguàrdia. Va tenir un paper molt important durant la Guerra Civil, entrenant pilots, transportant ferits, repartint propaganda i deixant un missatge per la posteritat. Deixem que s'enlairin els nostres somnis, que sempre podem volar.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Hi ha gent que entén la música com un bany de masses, cridaner i esbombat, amb entrades de 500 euros, zones VIP i pantalles gegants. N'hi ha d'altres, en canvi, que fan el camí oposat. Són els que aposten per les distàncies curtes, pels arranjaments subtils i les lletres sentides i agradolces. Un d'aquests és la Clara Vinyals, líder del Renaldo i Clara, que acaba de treure un nou disc. Es diu L'Encant i em costaria trobar un títol més adient al que ens proposa. És deliciosament pausat i guaridor. Enhorabona, Clara. T'ha quedat un disc encantador.